Tòquio de Ramones.
Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El govern de la Generalitat ha modificat la llei de salut pública per crear un marc legal que doni cobertura al confinament de Lleida i 7 municipis més del Segrià. És la manera que ha trobat l'executiu català de salvar la resolució judicial que suposava paralitzar el confinament anunciat en aquesta part del territori. La primera aturada de l'informatiu serà a Lleida, per saber si veïns i comerciants ho tenen avui una mica més clar, i seguirem les explicacions del govern en l'habitual compareixença informativa després del Consell Executiu. La crisi sanitària, política i judicial a Lleida coincideix amb l'afer de l'espionatge del mòbil de Roger Torrent. El president del Parlament català està molt segur del culpable. Diu que és l'estat espanyol. És dimarts, 14 de juliol. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. Reunió avui entre el president Quim Torra i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, Montse Hidalgo.
Els 300 casos actius registrats per ara a la segona ciutat catalana han obligat a suspendre els esports col·lectius. També s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà diàriament.
El Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida denuncia en declaracions a la xarxa la manca de previsió.
La presidenta del col·legi admet mancances d'efectius per fer front a la situació generada pels brots.
La Generalitat ha prohibit les visites de familiars a les residències de gent gran de l'Hospitalet i Cornellà.
I Amposta, Salut i l'Ajuntament han decidit tancar el centre de dia de la residència d'avis per l'aparició d'un cas positiu de Covid-19. Tot i això, l'Hospital d'Olot celebra que no s'hagi produït cap ingrés per coronavirus en les últimes 24 hores.
Últim titular, operació policial antiterrorista avui al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Com a resultat de l'operació, els Mossos han detingut dos homes que suposadament planejaven atemptar. Són de nacionalitat algeriana.
Fem un cop d'ull ara al temps que ens espera les properes hores, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui els núvols alts i mitjans ens acompanyaran fins a mitja tarda i a més tindrem el creixement de nuvolades que inicialment afectaran l'interior del terç nord de Catalunya, però avui de nou les nuvolades baixaran cap al sud-est, afectant a mitja tarda la Catalunya central, arribant també cap al prelitoral central i fins i tot en forma d'alguna gotellada feble podrien arribar al vespre cap al litoral central. Atenció amb les tempestes, que novament poden deixar alguna intensitat forta de precipitació i anar acompanyades de calamars. També les precipitacions arribarien a altres sectors del nord de la depressió central. Pel que fa a la temperatura, valors semblen són una miqueta més baixos i de cara a demà no acabarà de fer net, sobretot al nord-est, on tindrem de nou xàfecs durant la tarda i també la temperatura continuarà baixant lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. El control de Suíban López, a la redacció Alexandra Fos Galera, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Ana Ruiz. Passen gairebé 4 minuts de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui. El govern ha aprovat el decret que haurà de servir per posar llum i ordre a la situació creada a Lleida i 7 municipis més del Segrià després que la justícia va aturar els plans de confinament anunciats pel mateix govern. El xoc entre govern i magistrada ha generat indignació i desconcert entre veïns i comerciants. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià, s'han obert avui comerços, bars, restaurants a Lleida. Què ha passat? Bon dia, Jordi.
Bon dia. Els comerços de Lleida segueixen treballant, però el nivell de clients ha baixat i molt.
Bon dia. Els comerços de Lleida segueixen treballant, però el nivell de clients ha baixat i molt. Bon dia. Els comerços de Lleida segueixen treballant, però el nivell de clients ha baixat i molt. Això diuen els responsables dels comerços que hem qüestionat. Una de les zones comercials per excel·lència de la ciutat de Lleida és la zona alta. Allí els comerços estan d'acord i passa poca gent i són pocs els que s'atreveixen a entrar a les botigues. Això així ho ha explicat Carles Fontova, de la botiga d'electrodomèstics Electrolux, i el responsable de Procolor, l'Alexis.
Sí, sí que s'està notant la davallada, sobretot des de la setmana passada. Cada dia que han passat ha anat a menys, no? I la incertidumbre aquesta de la gent de que, ojo, no surtin ni de més, per molt que ens deixin estar oberts, vull dir, el problema tindrem és que la gent no vindrà.
Que la gent te truque, no?, i te diu tres coses, no?, de dir, si estem oberts, la segona és, si tancarem, i la tercera és, si podem vindre, o si donem hora per poder atendre, no?
Tot i això, i depenent dels negocis, la perspectiva és diferent. A Procolor, que comercialitza productes de pintura, expliquen que hi ha menys circulació, però que hi ha més interès que mai en comprar. I és que, en perspectiva de confinament, la gent es busca hobbies i pintar la casa n'és un. Això sí, vianants pel carrer, pocs i a distància, no es veia gaires persones aturades. També pot ser que la calor ajudi a no parar-se a xerrar.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, els alcaldes del territori afectat reclamen unitat a les administracions, que se'ls escolti, i més efectius policials per assegurar que es compleixin les mesures de confinament. Alexandra Fos ha recollit les opinions dels alcaldes que han parlat avui a la xarxa. Alexandra, endavant.
De fet, els alcaldes del Baix Segrià accepten aquest confinament, però demanen flexibilitat en les mesures. Creuen que és necessari tallar les cadenes de transmissió i no saturar els hospitals lleidatans, però cuidant l'economia local. En aquest sentit, l'alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, ha demanat que encara que s'endureixin les mesures, les cafeteries, bars i comerços romanguin oberts.
No tancar petits comerços, no tancar bars al 100%, i sí, veiem correcte parar una mica el moviment de la gent. Les reunions, els desplaçaments innecessaris, és tallar les cadenes la base principal. Però si no canvien les mesures, pot ser molt greu per a l'economia d'aquest poble i tot el Baix Segrià en general.
Seguint aquesta línia, Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, ha reclamat que s'escolti els alcaldes dels municipis afectats, que són els que coneixen la situació real de cada poble.
Això és el que reclamem els alcaldes del primer dia. A veure, nosaltres som els alcaldes que coneguem la nostra gent, coneguem el territori, nosaltres del primer dia vam dir que aquesta situació podia passar. D'aquí que el protocol nosaltres ja el vam demanar a principis d'abril i va tardar més d'un mes a poder fer, però bueno, es va fer. L'important és les coses, sempre dius fer i rectificar quan ens equivoquem, no?
Per conèixer la situació en què es troba cada municipi, es duran a terme PCRs massius a les centrals fruiteres.
I les veus jurídiques valoren la resolució judicial que ha aturat en sec el confinament són diverses i plurals. La xarxa ha parlat amb el catedràtic constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós.
Les autoritats, siguin les que siguin, han de vetllar no només per tots els drets fonamentals en el seu conjunt, sinó també per alguns que poden estar en perill, com pot ser el dret a la vida. Per tant, l'error és el dir que es necessita l'estat d'alarma per arribar al confinament domiciliari.
I quina és la situació sanitària en aquests moments a la regió de Lleida per fer front als rebrots? David Fleta ha recollit les valoracions que també la xarxa ha fet avui al Col·legi d'Infermers i Infermeres.
Montserrat Gea es queixa que les particularitats del Segrià no han estat considerades per part de la Generalitat i que aquesta és la causa dels brots.
Crec que el que hi ha hagut és una manca de previsió. Doncs, tots sabem que a Lleida, des de ja fa més de 20 anys, doncs hi ha un grup poblacional que es desplaça a la ciutat. En aquest cas, doncs, aquest any han vingut pràcticament 30.000 temporers, alguns dels quals doncs, venen sense contractació en origen, venen també sense papers i per tant no se'ls podrà contractar. I són persones doncs, que també d'alguna manera doncs, viuen en unes condicions que són molt precàries.
La presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida també critica haver passat de fase 2 a nova normalitat a correcuita. A més, remarca que un personal sanitari esgotat pel primer brot ha de tornar a exigir-se al màxim.
I reunió aquest matí entre el president Quim Torra i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín.
A l'Hospitalet de Llobregat, l'increment de contagis, 300 casos actius, ha fet suspendre els esports col·lectius i s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà diàriament.
De la seva banda, Badalona està molt pendent d'allò que passa a l'Hospitalet. L'alcalde Xavier García Albiol, que ha anunciat mesures preventives per evitar la propagació del virus, ha informat que un dels positius a la seva ciutat va estar en contacte amb positius de l'Hospitalet. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bon dia.
Bon dia. Segons García Albiol, sí que hi ha, però, alguns contagis entre familiars i també el cas d'un jove que va estar en contacte amb un dels positius de l'Hospitalet i va desobeir les recomanacions d'aïllament dels serveis sanitaris sortint de festa amb els amics. Tots aquests possibles contactes, però, ja estarien alertats. A banda d'ajudes socials i econòmiques per als col·lectius més empobrits a causa del coronavirus, Albiol diu que treballarà per atraure nous inversors al municipi.
Treballarem amb una doble vertent de projectar la ciutat en positiu i a futur. I també en aquest aspecte li dic que al mes de setembre doncs, hi haurà també molt bones notícies d'inversions que venen a la nostra ciutat.
Per poder posar en marxa aquestes i d'altres ajudes econòmiques, García Albiol insisteix en poder fer ús del superàvit municipal que ascendeix a firmar els 135 milions d'euros.
L'Hospitalet Badalona, anem ara cap a Palau, a Barcelona, per saber quines són les explicacions del govern. Mon Carvajal, s'han concretat les mesures que recull el decret llei aprovat per contenir els brots? I dues preguntes més. Sabem alguna cosa de la reunió de Torra Marín?
Dues coses. El govern, Anna, acaben d'explicar, s'ha acabat ara la roda de premsa, el govern ja ha signat el decret amb mesures restrictives per als 7 municipis del Segrià que entrarà en vigor aquesta mitjanit i durarà 15 dies. Són mesures restrictives, es restringeix l'entrada i sortida dels municipis, tret per motius laborals, es permet també sortir per proves mèdiques, per anar a treballar en el metge, anar a cuidar majors d'edat o persones dependents, en el banc, anar a comprar, fer trobades esportives en grup només de convivència, per anar a l'hort d'autoconsum, per fer exàmens que no es puguin ajornar, etcètera. Les trobades familiars i socials es prohibeixen que siguin de més de 10 persones, per tant, prohibits casaments, serveis religiosos i fúnebres. Estaran tancats teatres, cinemes, esdeveniments esportius, piscines, gimnasos, bars i discoteques estaran tancades. I l'hoteleria i restauració està suspès, excepte que siguin serveis de domicili o recollida en l'establiment en cita prèvia. Les colònies d'estiu es mantenen seguint els protocols establerts. Tot i així, Meritxell Budó ha dit que no és domiciliari, perquè, com podeu veure, es poden fer força coses, però demana molta conscienciació perquè hi ha brots i s'ha d'evitar mals majors. D'altra banda, Meritxell Budó ha dit que s'estan valorant incorporar més rastrejadors per fer seguiment dels casos i que, efectivament, aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat reuniran i compareixeran l'alcaldessa Núria Marín i els consellers Buch i Vergés per explicar l'evolució dels rebrots en aquesta ciutat i si cal prendre mesures especials. També ha dit que a les properes hores hi haurà una reunió tècnica en Barcelona pel mateix motiu. D'altra banda, dir doncs, que el govern ha condemnat l'espionatge al president del Parlament, ha dit que exigiran que s'investigui, que s'arribi fins al final per saber qui ha fet aquest espionatge.
Gràcies, Mons. Sí, informació destacada del relat polític del dia, perquè el telèfon mòbil del president del Parlament va ser espiat el 2019 a través d'un programa informàtic. El president del Parlament, Roger Torrent, ha comparegut aquest migdia amb Maite Polo. Què ha dit?
Bon dia. Per al president del Parlament, les proves que publiquen els diaris The Guardian i El País són faents i demostren que l'estat espanyol es practica l'espionatge polític. Denuncia que ell en va ser víctima i que els seus drets a la intimitat, a les comunicacions i a construir un projecte independentista van ser vulnerats. Torrent afirma que el pitjor de tot plegat, impropi d'una democràcia, és que es posa en evidència que existeix una causa general contra l'independentisme.
Una causa general que degrada la democràcia a l'Estat i que ha de preocupar enormement el conjunt dels demòcrates, siguin o no siguin independentistes. Una causa general que venim denunciant des de fa anys i que fa que, a dia d'avui, la meva antecessora, la presidenta Forcadell, estigui empresonada. Que tinguem presos polítics i exiliats i desenes de companys i companyes investigades judicialment per haver defensat el dret a la ciutadania a decidir democràticament el seu futur.
Sobre el govern espanyol, Torrent afirma que si sabia el que estava passant i va callar, va ser còmplice d'un delicte. I si no ho sabia, va cometre una negligència molt important.
I un altre dels titulars del dia, operació antiterrorista. Avui al centre de Barcelona, amb dos detinguts, tots dos de nacionalitat algeriana. Elena Puigdueta, bon dia.
Tutelada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, l'operació, que ha comportat un ampli desplegament policial, ha començat a les 6 del matí i ha acabat amb la detenció de dos algerians en dos escorcolls al barri de la Barceloneta, un al número 20 del carrer Baluart i l'altre al 13 de la plaça Pompeu Gener. Tots dos arrestats estarien vinculats a la branca terrorista de l'operació Alexandria, destapada el gener de l'any passat i que es va saldar amb 18 detinguts, 3 dels quals continuen encara en presó provisional. Segons fonts de la investigació, els dos activistes de 41 i 43 anys estaven disposats a cometre atemptat, però no pas de manera imminent. Això sí, havien començat a capacitar-se amb l'elaboració d'artefactes explosius i l'obtenció d'armes. Eren els responsables de la identificació i el control dels objectius seleccionats. Amb l'actuació d'avui, es dona per desarticulada la cèl·lula i es tanca l'operació del 2019.
També a Barcelona, un home hauria mort la seva parella a la Rambla del Raval. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'assassinat i els indicis apunten a un nou cas, malauradament, de violència masclista. Mentrestant, la policia deté un grup criminal que robava en urbanitzacions del Maresme i el Gironès. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bon dia.
Bon dia. La investigació va començar a principis del passat 2019, però no ha estat fins aquest mes de juliol que s'han practicat les primeres detencions. Segons ha informat el cos de Mossos d'Esquadra, el grup criminal estava format per 7 homes de nacionalitat espanyola i albanesa i just abans de la reobertura de les fronteres es va muntar un operatiu per evitar la fugida dels investigats. Segons ha informat el cos policial, primer es van detenir 4 membres del grup a l'aeroport del Prat i també un altre a la ciutat de Blanes, on els investigats tenien un domicili. L'endemà, el dia 3 de juliol, es va establir un segon operatiu que va acabar amb la detenció d'un 6è membre del grup i es va realitzar l'entrada i perquisició al domicili blanenc, on es van recuperar part dels objectes sostrets dels domicilis, la roba utilitzada i documentació falsa. Segons informen els Mossos, 4 dels arrestats van ingressar a presó preventiva després d'haver passat a disposició judicial, mentre que la resta va quedar en llibertat amb càrrecs. El cos policial ha informat també que la investigació continua oberta i que no es descarten més detencions.
Un apunt més dins la crònica judicial, perquè la Guàrdia Civil ha escorcollat l'empresa pública de la Generalitat, Equacat, gestora del Canal Olímpic de Castelldefels, per ordre de la jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre.
Segons publica el periòdico, s'investiga un presumpte desviament de fons públics del Consell Català d'Esports per finançar activitats relacionades amb el procés.
I moment de fer un cop d'ull a les principals notícies d'avui. El govern aprova un decret per donar cobertura al confinament de Lleida i 7 municipis més del Segrià, tot i la resolució judicial contrària.
Torra reunirà amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. Paral·lelament, la Generalitat ordena prohibir visites de familiars a les residències de l'Hospitalet i Cornellà. A Amposta tanquen el centre de dia.
Roger Torrent acusa l'estat espanyol de l'espionatge del seu mòbil.
The Guardian i El País publiquen una informació conjunta per alertar d'espionatge dels mòbils a més de 100 personalitats a través d'un programa informàtic.
Operació antiterrorista al centre de Barcelona.
S'han produït 2 detencions. Es tracta de 2 homes de nacionalitat algeriana.
Una reacció química sobtada, inesperada i imprevisible pot ser la causa principal de l'explosió d'Icoxe.
Ho recull un informe elaborat per l'Institut Químic de Sarrià, encarregat per la mateixa empresa i que s'ha donat a conèixer aquest matí.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Us ho acabem d'avançar en titulars. Una reacció química sobtada, inesperada i imprevisible pot ser la causa principal de l'explosió a Icoxe. Ho recull un informe elaborat per l'Institut Químic de Sarrià, encarregat per la mateixa empresa, i que s'ha donat a conèixer aquest matí, mentre que la investigació dels Mossos segueix sota secret de sumari. Des de Tarragona ens n'informa Jonay Fernández. Bon dia.
Bon dia, doncs. L'estudi qualifica d'una concatenació de fets l'incident d'Iqoxe del passat mes de gener. Així ho explica el catedràtic d'Enginyeria Química, Julià Sempera.
El termòmetre de sortida del reactor no se n'entera, el mesurador de pressió no se n'entera, fins que al final, després dels 40 minuts que van estar en aquesta situació, la reacció de descomposició es torna enormement ràpida i incontrolable, en qüestió de segons.
De fet, l'estudi qualifica de normalitat tot el que va succeir aquell dia. Fins a segons o minuts abans, tot funcionava amb normalitat. I Iqoxe ha assegurat que no tornarà a construir a la planta ni produir el producte. Ara mateix la investigació es troba sota secret de sumari fins a mitjans d'agost. L'empresa també ha assegurat que amb aquest estudi espera que no hi hagi conseqüències penals.
Montse, del quan passat tot just 6 mesos, del 14 de gener, quan una forta explosió va posar en alerta la població tarragonina en l'accident més greu al territori dels darrers 30 anys.
Amb un balanç de 3 víctimes mortals i 7 persones ferides, a més d'hores d'angoixa entre la població que va ser confinada. L'accident va fer retornar a Tarragona la gestió del Pla d'Emergències Química, el Plasecta, amb un protocol específic que es va reforçar per evitar errors de gestió i coordinació. També va obrir interrogants sobre la situació laboral a la indústria petroquímica, que va fer una vaga al febrer i que ha registrat 5 morts en un any i mig. El darrer accident va ser a la Canonja fa només uns dies, el 8 de juliol.
I nova jornada, dèiem, de mobilitzacions dels treballadors de Nissan el dia de la segona reunió de mediació als serveis territorials de treball entre els representants de la direcció i del comitè d'empresa.
Desenes de treballadors s'han concentrat a Barcelona a les portes dels serveis territorials de treball poc abans de les 10 del matí en una reunió que a hores d'ara encara no ha acabat. Les protestes tornaran aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume a les 6. Una representació de les plantilles d'empreses proveïdores i auxiliars tenen previst reunir-se amb el president de la Generalitat per reivindicar el futur de les fàbriques de Nissan, de les quals depèn el seu futur.
I continuem aquesta segona part de l'informatiu amb un recorregut territorial per conèixer les incidències i dificultats que la nova normalitat comporta per a municipis i ciutats. Comencem per l'àrea metropolitana de Barcelona. Les residències de gent gran continuen sent els llocs més vulnerables en aquesta situació de recuperació progressiva de la nova normalitat. La Generalitat ha prohibit les visites de familiars a les residències de gent gran de l'Hospitalet i Cornellà.
Els centres van rebre la notificació pertinent diumenge passat. L'ordre prohibeix la visita dels familiars de les persones ingressades i prohibeix també que els usuaris puguin sortir dels centres o bé hi hagi més ingressos.
I a Amposta, Salut i Ajuntament han decidit tancar el centre de dia de la residència d'avis per l'aparició d'un cas positiu de Covid-19. Manel Ramon, d'Amposta Ràdio.
L'Ajuntament d'Amposta ha decidit tancar el centre de dia de la residència de la gent gran de la ciutat de forma preventiva per un cas aparegut de positiu asimptomàtic de Covid-19. Aquest cas positiu es va detectar després de realitzar, com es fa de forma periòdica i preventiva, proves PCR a les 50 persones usuaris del centre de dia. 49 de les proves van sortir negatives i una positiva. Tot i ser un cas aïllat, seguint les recomanacions dels departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, s'ha tancat el centre de dia fins rebre noves instruccions. Ho explicava la regidora de Sanitat de l'Ajuntament d'Amposta, Susana Sancho.
Repeteixo, la resta d'usuaris també són negatius. Únicament va donar positiu un usuari del centre de dia que, a més, és asimptomàtic. Per tant, per seguretat, queda tancat el centre de dia fins a que Salut torni a reobrir-lo.
Salut està realitzant les gestions pertinents per tal de poder realitzar un seguiment de tots els usuaris del centre de dia. Mentrestant, el consistori ampostí demana precaució i que la gent apliqui les mesures de seguretat adients per tal d'evitar més casos de Covid-19.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, parlem de gimnàsia artística perquè el Club Artístic Sant Cugat posa punt i final a 9 anys d'història a la ciutat per inviabilitat econòmica, una situació agravada per la crisi de la Covid-19. La proposta de l'Ajuntament, que subia el cost del lloguer del local només fins al mes de desembre, no és suficient al parer dels dirigents de l'entitat que han acabat optant pel tancament. Des de Cugat Mèdia ens n'informa Martí González.
La presidenta del Club Artístic Sant Cugat, Núria Palos, ja havia explicat a Cugat Media que la decisió no podia esperar gaire temps i finalment s'ha acabat concretant aquesta setmana. Tant l'alcaldessa Mireia Inga com la regidora d'Esports, Gemma Ristoi, ja havien expressat la seva voluntat de trobar una solució que permetés salvar el club, que acollia una vuitantena de gimnastes la temporada passada, però finalment la proposta que s'ha concretat, una ajuda al lloguer, no permet, segons l'entitat, la continuïtat a llarg termini. Palos ha explicat que comença la temporada sabent que quan acabi l'ajuda de l'Ajuntament no podran fer front al lloguer, no valia la pena i que per això han decidit tancar.
Nosaltres no ens podem fer amb 13 gimnastes o 20 gimnastes, no podem seguir sense poder fer front al lloguer, per la qual li vam haver de dir que no a la Gemma, que moltes gràcies, però que no és això, que si no ens podien assegurar una continuïtat no podíem obrir, perquè el gener probablement ens haguéssim trobat amb la mateixa situació que ara i haver de prendre la mateixa decisió d'ara.
La demanda del club era poder disposar d'un equipament municipal, un fet que permetria reduir considerablement els costos de l'entitat, que es trobava en una situació econòmica insostenible arran de la pandèmia, que va deixar-la sense els ingressos de les quotes de les gimnastes. Diners de particulars van permetre seguir pagant el lloguer, però aquesta solució d'emergència no es podia mantenir, segons explica l'entitat, fins a final de la temporada que ve.
I en bàsquet, Rafa Martínez ha estat presentat com a nou jugador del bàsquet Manresa davant de prop de 150 aficionats que s'han aplegat al Nou Congost per veure el retorn d'una llegenda de la Lliga Endesa que torna a casa. L'escoltem.
Jo feia temps que tenia clar que volia tornar a casa meva, on he crescut, on des d'on jo Manresa fins al primer equip. El meu somni, sempre ho he dit, era poder jugar un partit al Congost. Vaig créixer veient aquest petit gran club, com dic jo, no? Per mi és un honor, tot i que tinc 38 anys i sóc un veterà amb això, doncs em fa molta, molta il·lusió aquest nou repte, no? amb el Baxi Manresa.
I el Joventut de Badalona sabrà aquesta matinada si el nord-americà Jacob Willey tanca la plantilla verd i negre. La penya va presentar davant de l'ACB una oferta que per les dues pròximes temporades, però el Gran Canària, que té els drets del jugador a l'ACB, té fins aquesta mitjanit per igualar l'oferta del Joventut i quedar-se al jugador. I en futbol, un cop completada la quarantena jornada, el Girona sap que s'assegurarà l'accés a les eliminatòries d'ascens si divendres aconsegueix la victòria davant del Cádiz, que arriba a Montilivi, recordem, ja amb la feina feta. I això és tot pel moment.
3 minuts, una mica més, i arribem a 2:45. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Les nostres platges. Aquests colors, la serenor, els nostres sabors, aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de cop a Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ascó és una petita població de la Ribera d'Ebre que amaga diversos punts d'interès. El centre històric, format per carrers estrets i costeruts, conserva trams de muralla i aplega llegat arquitectònic medieval tant de les èpoques musulmana com cristiana, ja que totes dues comunitats van conviure fins bé al segle XVII. De fet, és un dels pocs municipis de Catalunya on encara hi podem trobar diverses cases morisques. És per això que des de l'oficina de turisme d'Ascó han preparat per aquest estiu unes visites guiades molt completes. A més de descobrir racons de la vila com el Pou de Neu, l'Església o els Sacarets, on hi havia l'antic cementiri musulmà, a l'antic molí podrem gaudir d'un tast de diversos productes locals. embotits, pastisseria, vins, fruits secs, 100% artesans. Però encara hi ha més. Amb l'Ebre a tocar, és lògic que el riu sigui un dels pilars de la vida a Ascó. Per això també ha de ser present en una visita com aquesta. D'aquí que el recorregut acabi a bord de l'Orroget, un llaüt que ens durà a passejar per l'Ebre mentre descobrim la història dels llaüters i admirem la fauna i flora locals. Aquesta visita arrenca a les 10 del matí i té un preu de 10 euros. És gratuïta per als menors de 3 anys i a meitat de preu pels qui en tinguin entre 4 i 10. Es farà l'11 i 25 de juliol, el 8 i 29 d'agost i el 12 de setembre, tot dissabtes. Ascó, passejades amb llaüt, visita el nucli antic i tas de producte local artesà. Feu la vostra reserva a través del web ascoturisme.cat.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres, bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El govern de la Generalitat ha modificat la Llei de Salut Pública per crear un marc legal que doni cobertura al confinament de Lleida i 7 municipis més del Segrià. És la manera que ha trobat l'executiu català de salvar la resolució judicial que suposava paralitzar el confinament anunciat en aquesta part del territori. La primera aturada del next migdia serà a Lleida. Per saber si veïns i comerciants ho tenen avui una mica més clar. I seguirem les explicacions del govern en l'habitual compareixença informativa després del Consell Executiu. La crisi sanitària, política i judicial a Lleida coincideix amb l'afer de l'espionatge del mòbil de Roger Torrent. El president del Parlament català està molt segur del culpable. Diu que és l'estat espanyol. És dimarts, 14 de juliol. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. Reunió d'urgència aquest matí entre el president del govern, Quim Torra, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i compareixença prevista per aquesta tarda, Montse Hidalgo.
Els 300 casos actius registrats per ara a la segona ciutat catalana han obligat a suspendre els esports col·lectius. També s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà diàriament.
El Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida denuncia en declaracions a la xarxa la manca de previsió.
La presidenta del col·legi admet mancances d'efectius per fer front a la situació generada pels brots.
La Generalitat ha prohibit les visites de familiars a les residències de gent gran a l'Hospitalet i també a Cornellà.
I a Amposta, Salut i l'Ajuntament han decidit tancar el centre de dia de la residència d'avis per l'aparició d'un cas positiu de Covid-19. Tot i això, l'Hospital d'Olot celebra que no s'hagi produït cap ingrés per coronavirus en les últimes 24 hores.
Operació policial antiterrorista avui al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Com a resultat d'aquesta operació, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que suposadament planejaven atemptar. Són de nacionalitat algeriana.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui els núvols alts i mitjans ens acompanyaran fins a mitja tarda. A més, tindrem el creixement de nuvolades que inicialment afectaran l'interior del terç nord de Catalunya, però avui, de nou, les nuvolades baixaran cap al sud-est, afectant a mitja tarda la Catalunya central, arribant també cap al prelitoral central i fins i tot en forma d'alguna gotellada feble podrien arribar al vespre cap al litoral central. Atenció amb les tempestes, que novament poden deixar alguna intensitat forta de precipitació i anar acompanyades de calamars. També les precipitacions arribarien a altres sectors del nord de la depressió central. Pel que fa a la temperatura, valors semblants són una miqueta més baixos i de cara a demà no acabarà de fer net, sobretot al nord-est, on tindrem de nou tàfecs durant la tarda i també la temperatura continuarà baixant lleugerament. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, la redacció Alexandra Fos Galera, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Ruiz. Passen gairebé 4 minuts de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui. El govern ha aprovat el decret que haurà de servir per posar llum i ordre a la situació creada a Lleida i 7 municipis més del Segrià després que la justícia ha aturat els plans de confinament anunciats pel mateix govern. El xoc entre govern i magistrada ha generat indignació i desconcert entre veïns i comerciants. Uau, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià, com ha anat el matí allà?
Bona tarda. Doncs els comerços de Lleida segueixen treballant, però el nivell de clients ha baixat i molt. Això diuen els responsables dels comerços que hem qüestionat. Una de les zones comercials per excel·lència de la ciutat de Lleida és la Zona Alta. Allí els comerços estan d'acord. Hi passa poca gent i són pocs els que s'atreveixen a entrar a les botigues. Així ho explica Carles Fontova, de la botiga d'electrodomèstics Electrolux, i el responsable de Procolor, Alexis.
Sí, sí que s'està notant la davallada, sobretot des de la setmana passada. Cada dia que han passat ha anat a menys, no? I la incertidumbre aquesta de la gent de que, ojo, no surtin ni de més, per molt que ens deixin estar oberts, vull dir, el problema que tindrem és que la gent no vindrà.
Que la gent te truque, no?, i te diu tres coses, no?, de dir, si estem oberts, la segona és, si tancarem, i la tercera és, si podem vindre, o si donem hora per poder atendre, no?
Curiositats, tot i això, i depenent dels negocis, la perspectiva és diferent. A Procolor, que comercialitza productes de pintura, expliquen que hi ha menys circulació, però que hi ha més interès que mai en comprar. I és que, en perspectiva de confinament, la gent es busca hobbies i pintar la casa. N'és un. Això sí, vianants pel carrer, pocs i a distància. No es veia gaires persones aturades. També pot ser que la calor ajudi a no parar-se a xerrar.
La fotografia de la vida quotidiana al centre de Lleida, els alcaldes del territori, mentrestant, reclamen unitat a les administracions que se'ls escolti i més efectius policials per assegurar que compleixin les mesures de confinament. Alexandra Fos ha recollit les opinions dels alcaldes que han parlat avui amb la xarxa.
Del Baix Segrià accepten aquest confinament, però demanen flexibilitat en les mesures. Creuen que és necessari tallar les cadenes de transmissió i no saturar els hospitals lleidatans, però cuidant l'economia local. En aquest sentit, l'alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, ha demanat que encara que s'endureixin les mesures, les cafeteries, bars i comerços romanguin oberts.
No tancar petits comerços, no tancar bars al 100%, i sí, veiem correcte parar una mica el moviment de la gent. Les reunions, els desplaçaments innecessaris, és tallar les canyes la base principal. Però si no canvien les mesures, pot ser molt greu per l'economia d'aquest poble i tot el Baix Segrià en general.
Seguint aquesta línia, Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, ha reclamat que s'escolti els alcaldes dels municipis afectats, que són els que coneixen la situació real de cada poble.
Això és el que reclamem els alcaldes del primer dia. A veure, nosaltres som els alcaldes que coneguem la nostra gent, coneguem el territori. Nosaltres del primer dia vam dir que aquesta situació podia passar. D'aquí que el protocol nosaltres ja el vam demanat a principis d'abril i va tardar més d'un mes a poder fer, però bueno, es va fer. L'important és les coses, sempre dius fer i rectificar quan ens equivoquem, no?
Per conèixer aquesta situació en què es troba cada municipi, es duran a terme PCRs massius a les centrals fruticultores.
I quina és la situació sanitària en aquests moments a la regió de Lleida per fer front als rebrots? David Fleta ha recollit les valoracions que també a la xarxa ha fet avui el Col·legi d'Infermers i d'Infermeres.
Montserrat G. es queixa que les particularitats del Segrià no han estat considerades per part de la Generalitat i que aquesta és la causa dels brots.
Crec que el que hi ha hagut és una manca de previsió. Doncs tots sabem que a Lleida, des de ja fa més de 20 anys, doncs hi ha un grup poblacional que es desplaça a la ciutat. En aquest cas, doncs, aquest any han vingut pràcticament 30.000 temporers, alguns dels quals doncs venen sense contractació en origen, venen també sense papers i, per tant, no se'ls podrà contractar. I són persones doncs que també d'alguna manera doncs viuen en unes condicions que són molt precàries.
La presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida també critica haver passat de fase 2 a nova normalitat a correcuita. A més, remarca que un personal sanitari esgotat pel primer brot ha de tornar a exigir-se al màxim.
Reunió aquest matí d'urgència entre el president Quim Torra i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. S'espera també una compareixença al llarg de la tarda per anunciar noves mesures a que és la segona ciutat de Catalunya.
A l'Hospitalet de Llobregat, l'increment de contagis, 300 casos actius, ha fet suspendre els esports col·lectius i s'ha creat un comitè de crisi que es reunirà diàriament.
Doncs anem cap a Palau per saber si Mont Carvajal té més informació sobre les mesures que es duran a terme tant a l'Hospitalet com a Lleida, però també hi ha d'altres novetats i de pes al llarg d'aquest matí que fan referència a la situació dels polítics empresonats en relació al procés. Mont Carvajal, endavant.
Sí, bon dia, Anna. El govern ja ha signat el decret amb mesures restrictives per als 7 municipis del Segrià que entrarà en vigor aquesta mitjanit i durarà 15 dies. És a dir, a partir de les 12 de la nit d'avui no es podrà entrar ni sortir d'aquests municipis tret per motius laborals essencials i per fer proves mèdiques. No es poden fer trobades o reunions de més de 10 persones i tanquen cinemes, teatres, bars, discoteques, piscines i gimnasos. Es mantenen les colònies d'estiu. La portaveu Meritxell Budó ha dit que no és un confinament domiciliari.
A veure, no s'ha decretat un confinament domiciliari, però sí que s'ha dit que només s'ha de sortir per allò que sigui tractament essencial. En aquests moments estem amb un brot important i, per tant, és molt important la conscienciació ciutadana. La gent podrà sortir a caminar, la gent podrà sortir a fer esport, la gent podrà sortir a passejar, la gent podrà sortir a comprar. És a dir, els comerços estaran oberts no només als essencials, sinó tot el comerç estarà obert. Però ho hem de fer tenint present que hi ha un brot molt important i que, per tant, es tracta de preservar la salut de totes i de tots i evitar la propagació del virus.
D'altra banda, com deies, aquesta tarda el conseller d'Interior Miquel Buch, la consellera de Salut Alba Vergés, acompanyant de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, informaran a 6:45 de la situació del rebrot de la Covid-19 al municipi des del Saló de Plens d'Ajuntament de l'Hospitalet. Recordem que aquest dilluns ahir es recomptaven 300 casos. Anunciaran també si cal prendre mesures especials, que sembla que sí. D'altra banda, la conselleria de Justícia ha ratificat fa un moment el tercer grau pels presos independentistes. Proposa formalment que només vagin a dormir a les presons entre setmana.
I el Consell Executiu també ha fet referència a les denúncies que ha fet aquest matí el president del Parlament, Roger Torrent, el mòbil del qual va ser espiat el 2019. Maite Polo, què ha dit el president del Parlament?
Bon dia. Per al president del Parlament, les proves que publiquen els diaris The Guardian i El País són fefaents i demostren que l'estat espanyol es practica l'espionatge polític. Denuncia que ell en va ser víctima i que els seus drets a la intimitat, a les comunicacions i a construir un projecte independentista van ser vulnerats. Torrent afirma que el pitjor de tot plegat, impropi d'una democràcia, és que es posa en evidència que existeix una causa general contra l'independentisme.
Una causa general que degrada la democràcia a l'Estat i que ha de preocupar enormement el conjunt dels demòcrates, siguin o no siguin independentistes. Una causa general que venim denunciant des de fa anys i que fa que, a dia d'avui, la meva antecessora, la presidenta Forcadell, estigui empresonada. Que tinguem presos polítics i exiliats i desenes de companys i companyes investigades judicialment per haver defensat el dret a la ciutadania a decidir democràticament el seu futur.
Sobre el govern espanyol, Torrent afirma que si sabia el que estava passant i va callar, va ser còmplice d'un delicte. I si no ho sabia, va cometre una negligència molt important.
Doncs hem d'anar a Madrid en la recerca de la resposta institucional del govern a tres temes destacats. D'una banda, la concessió del tercer grau per part del Departament de Justícia als polítics empresonats, però també la situació, els brots sorgits a Lleida i a l'Hospitalet. David Navarro, quins són els titulars fins al moment?
Doncs fins al moment, l'únic que hem de destacar és que ha comparegut el ministre de la Sanitat, Salvador Illa, que ha presentat el que s'anomena pla de resposta primerenca per fer front als possibles rebrots de la Covid. En aquest sentit, ens ha explicat que hi ha 120 brots actius amb 2.139 casos. En aquest pla, com de revisar les comunitats autònomes, estableixen que aquestes tenen el paper principal i, per exemple, també mesures com la creació d'una reserva nacional de productes per fer front el virus. Pel que fa al confinament del Segrià, Salvador Illa ha coincidit en la necessitat de l'enduriment de les mesures i s'ha mostrat a l'expectativa de quina és la resposta final de la justícia al decret aprovat per la Generalitat. En aquest sentit, a més, també ha dit que, en principi, el govern de l'Estat no es planteja presentar un recurs de constitucionalitat enfront a aquest decret.
Gràcies, David. Un altre dels titulars del dia, operació antiterrorista avui al centre de Barcelona amb dos detinguts, tots dos de nacionalitat algeriana. Elena Puigdubeta, bon dia.
Tutelada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, l'operació, que ha comportat un ampli desplegament policial, ha començat a les 6 del matí i ha acabat amb la detenció de dos algerians en dos escorcolls al barri de la Barceloneta, un al número 20 del carrer Baluar i l'altre al 13 de la plaça Pompeu Gené. Tots dos arrestats estarien vinculats a la branca terrorista de l'operació Alexandria, destapada el gener de l'any passat i que es va saldar amb 18 detinguts, 3 dels quals continuen encara en presó provisional. Segons fonts de la investigació, els dos activistes de 41 i 43 anys estaven disposats a cometre atemptat, però no pas de manera imminent. Això sí, havien començat a capacitar-se amb l'elaboració d'artefactes explosius i l'obtenció d'armes. Eren els responsables de la identificació i el control dels objectius seleccionats. Amb l'actuació d'avui, es dona per desarticulada la cèl·lula i es tanca l'operació del 2019.
I també a Barcelona, un home hauria mort la seva parella a la Rambla del Raval. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'assassinat i els indicis apunten a un nou cas, malauradament, de violència masclista. Moment ara de fer un cop d'ull a les principals notícies d'avui. El govern aprova un decret per donar cobertura al confinament de Lleida i 7 municipis més del Segrià, tot i la resolució judicial contrària.
Torra es reuneix amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. Paral·lelament, la Generalitat ordena prohibir visites de familiars a les residències de l'Hospitalet i Cornellà. A Amposta tanquen el centre de dia.
El Departament de Justícia aprova la concessió del tercer grau als polítics empresonats. De la seva banda, Roger de Torrent acusa l'estat espanyol de l'espionatge del seu mòbil.
The Guardian i El País publiquen una informació conjunta per alertar de l'espionatge dels mòbils a més de 100 personalitats a través d'un programa informàtic.
I operació antiterrorista al centre de Barcelona.
S'han produït dues detencions. Es tracta de dos homes de nacionalitat algeriana.
Una reacció química sobtada, inesperada i imprevisible pot ser la causa de l'explosió de Icoxe.
Ho recull un informe elaborat per l'Institut Químic de Sarrià, encarregat per la mateixa empresa i que s'ha donat a conèixer aquest matí.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu... Alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Us ho dèiem en titulars. Una reacció química sobtada i imprevisible pot ser la causa principal de l'explosió a Icoxe. Ho recull un informe elaborat per l'Institut Químic de Sarrià, encarregat per la mateixa empresa i que s'ha donat a conèixer avui. Des de Tarragona, Jonai Fernández, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
Bon dia, doncs. L'estudi qualifica d'una concatenació de fets a l'incident d'Icoxe del passat mes de gener. Així ho explica el catedràtic d'Enginyeria Química, Julià Sampera.
El termòmetre de sortida del reactor no se n'entera, el mesurador de pressió no se n'entera, fins que al final, després dels 40 minuts que van estar en aquesta situació, la reacció de descomposició es torna enormement ràpida i incontrolable, en qüestió de segons.
De fet, l'estudi qualifica de normalitat tot el que va succeir aquell dia. Fins a segons o minuts abans, tot funcionava amb normalitat. I Icoxe ha assegurat que no tornarà a construir a la planta ni produir el producte. Ara mateix la investigació es troba sota secret de sumari fins a mitjans d'agost. L'empresa també ha assegurat que amb aquest estudi espera que no hi hagi conseqüències penals.
I continuem la segona part de l'informatiu amb un recorregut territorial per conèixer les incidències i dificultats que la nova normalitat comporta a municipis i ciutats. Comencem per l'àrea metropolitana de Barcelona. Les residències de gent gran continuen sent els llocs més vulnerables en aquesta situació i la Generalitat ha prohibit les visites de familiars a les residències de gent gran de l'Hospitalet i també de Cornellà.
Els centres van rebre la notificació diumenge. L'ordre prohibeix la visita dels familiars a les persones ingressades i també que els usuaris puguin sortir dels centres o bé hi hagi més ingressos.
I a Amposta, Salut i Ajuntament han decidit tancar el centre de dia de la residència d'avis per l'aparició d'un cas positiu. Manel Ramon, d'Amposta Ràdio, endavant.
L'Ajuntament d'Amposta ha decidit tancar el centre de dia de la residència de la gent gran de la ciutat de forma preventiva per un cas aparegut de positiu asimptomàtic de Covid-19. Aquest cas positiu es va detectar després de realitzar, com es fa de forma periòdica i preventiva, proves PCR a les 50 persones usuaris del centre de dia. 49 de les proves van sortir negatives i una positiva. Tot i ser un cas aïllat, seguint les recomanacions dels Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, s'ha tancat el centre de dia fins rebre noves instruccions. Ho explicava la regidora de Sanitat de l'Ajuntament d'Amposta, Susana Sancho.
Repeteixo, la resta d'usuaris també són negatius. Únicament va donar positiu un usuari del centre de dia que, a més, és asimptomàtic. Per tant, per seguretat, queda tancat el centre de dia fins a que Salut torni a reobrir-lo.
Salut està realitzant les gestions pertinents per tal de poder realitzar un seguiment de tots els usuaris del centre de dia. Mentrestant, el consistori ampostí demana precaució i que la gent apliqui les mesures de seguretat adients per tal d'evitar més casos de Covid-19.
En pos del virus provoca el tancament del centre de dia, però l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa respira i anuncia que en 24 hores no s'ha registrat cap ingrés. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bon dia.
Bon dia. Gairebé 24 hores. És el que ha passat l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa sense ingressats per coronavirus. Després de l'última alta, ahir el centre va passar gran part de la jornada sense un nou ingrés, fins aquest matí, quan una persona atesa pel servei d'urgències ha donat positiu a la prova de coronavirus i s'ha quedat ingressada a l'hospital. Josep Maria Pedrosa és director gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Què ens està dient això? Doncs que el problema no està resolt. I per tant hem de tenir molta cura a mantenir aquestes recomanacions que es fan.
Darrere dels ingressos, les xifres. La Garrotxa ha passat de tenir 9 positius confirmats la setmana de Sant Joan a tenir-ne 22 la setmana passada. Per tot això, l'Hospital d'Olot mantindrà les 5 habitacions aïllades de la unitat 3 per rebre nous possibles pacients, la separació a les consultes i a urgències, amb 2 circuits i altres serveis posats en marxa durant la pandèmia.
Tot i les dificultats, la majoria dels casals d'estiu mantenen l'activitat i donen una oportunitat d'esbarjo i de relacions socials als nens i nenes reclosos a casa durant mesos. N'hem escollit un per conèixer quin és el seu dia a dia. Baix Camp Ràdio, Eric Rosique, bon dia.
A principis de mes va ser quan molts consistoris del Baix Camp van decidir engegar el casal d'estiu adreçat als infants, un dels sectors que més ha patit el confinament exhaustiu durant mesos arran de la pandèmia. El Consell Esportiu del Baix Camp s'encarrega de gestionar molts d'aquests casals arreu de la comarca i, d'acord al pla del Procicat, els ajuntaments han dividit els grups amb 10 escolars per cada monitor. Un d'aquests casos és a Alforja, on hi ha molta satisfacció general per com s'està donant a terme aquest casal d'estiu amb les mesures de prevenció per la Covid-19. Aquesta era la valoració que em feia la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Alforja, Francina Aroca.
Nosaltres vam creure que era molt necessari que els nens i nenes poguessin acudir a un casal, primer per la seva felicitat i pel seu benestar, i segon perquè, clar, ens trobem que els pares han d'anar a treballar, vull dir, en algun lloc han de deixar els seus nens. Llavors, doncs, com a Ajuntament vam prendre la decisió de tirar endavant aquest casal d'estiu.
Riudoms també valora positivament la tasca que fan els monitors i monitores de complir les directrius manades, i a Riudecols volen ser més cautes i van alternant els horaris de l'obertura de la piscina. Un estiu marcat per l'alerta sanitària, però que molts nens han pogut seguir gaudint dels casals d'estiu.
Tot i la pandèmia, els conflictes continuen vigents. Les ocupacions il·legals de casa s'han convertit en un mal de cap per a veïns i ajuntaments als Bages han decidit reunir-se i sumar forces per trobar-hi una solució. Castellet Ràdio, Marc Morera, bon dia.
Bon dia, doncs. I ara fa una estona acabat aquesta trobada de caràcter polític per tractar de manera conjunta el fenomen de les ocupacions delinqüencians que afecten el municipi de Sant Vicenç de Castellet i també altres punts de la comarca. Hi han assistit els alcaldes i alcaldesses del Bages Sud, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, el president del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, Eloi Hernández, i també ha participat la delegada del Govern de la Generalitat de la Catalunya Central, Alba Camps. Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, ha explicat els punts que s'han tractat.
Crear un espai de diàleg, de col·laboració, que poguéssim posar sobre la taula una problemàtica que tenim comuna, que és aquestes ocupacions que nosaltres anomenem delinqüencials.
Tot plegat ha creat un front comú en contra de les ocupacions delinqüencials.
Cultural. Abans d'acabar, Beethoven serà el fil conductor de la 7a edició del cicle Clàssica Jove.
El certamen arrenca avui via YouTube i s'allargarà fins dissabte. El cicle està vinculat a la comarca d'Osona i enguany se suma als homenatges pel 250 aniversari del compositor alemany.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, que ens expliques?
Bon dia, parlem de gimnàsia artística perquè el Club Artística de Sant Cugat ha posat punt i final a 9 anys d'història a la ciutat per inviabilitat econòmica, situació agravada per la crisi de la Covid-19. La proposta de l'Ajuntament, que assumia el cost de lloguer del local només fins al mes de desembre, no és suficient al parer dels dirigents de l'entitat santcugatenca, que han acabat optant pel tancament definitiu. Des de Cugat Mèdia ens n'informa Martí González.
La presidenta del Club Artística Sant Cugat, Núria Palo, ja havia explicat a Cugat Mèdia que la decisió no podia esperar gaire temps i finalment s'ha acabat concretant aquesta setmana. Tant l'alcaldessa Mireia Inga com la regidora d'Esport, Gemma Aristoi, ja havien expressat la seva voluntat de trobar una solució que permetés salvar el club, que acollia una vuitantena de gimnastes la temporada passada, però finalment la proposta, que s'ha concretat una ajuda al lloguer, no permet, segons l'entitat, la continuïtat a llarg termini. Palo ha explicat que començar la temporada sabent que quan acabi l'ajuda de l'Ajuntament no podran fer front al lloguer no valia la pena i que per això han decidit tancar.
Nosaltres no ens podem fer amb 13 gimnastes o 20 gimnastes, no podem seguir sense poder fer front al lloguer, per la qual li vam haver de dir que no a la Gemma, que moltes gràcies, però que no és això, que si no ens podien assegurar una continuïtat no podíem obrir, perquè el gener probablement ens haguéssim trobat amb la mateixa situació que ara i haver de prendre la mateixa decisió d'ara.
La demanda del club era poder disposar d'un equipament municipal, un fet que permetria reduir considerablement els costos de l'entitat, que es trobava en una situació econòmica insostenible arran de la pandèmia, que va deixar-la sense els ingressos de les quotes de les gimnastes. Diners de particulars van permetre seguir pagant el lloguer, però aquesta solució d'emergència no es podia mantenir, segons explica l'entitat, fins a final de la temporada que ve.
I en bàsquet, Rafa Martínez ha estat presentat com a nou jugador del bàsquet Manresa davant de prop de 150 aficionats que s'han aplegat al Nou Congost per veure una llegenda de la Lliga Endesa que torna a casa. L'escoltem.
Jo feia temps que tenia clar que volia tornar a casa meva, on he crescut, on, des de la Unió Manresa fins al primer equip. El meu somni, sempre ho he dit, era poder jugar un partit al Congost. Vaig créixer veient aquest petit gran club, com dic jo, no? Per mi és un honor, tot i que tinc 38 anys i sóc un veterà amb això, doncs em fa molta il·lusió aquest nou repte, no?, amb el Baxi Manresa.
I el Joventut de Badalona sabrà aquesta matinada si el jugador nord-americà Jacob Wiley pot arribar o no a la plantilla verd i negra. I és que el seu rival, el Gran Canària, té un dret de tanteig i podria fer la mateixa oferta que el Joventut i quedar-se al jugador. I això és tot pel moment.
3 minuts, una mica més potser, i arribem al punt de les 3. Ho deixem aquí, el Next Migdia torna demà puntual com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Al vespre de balla, damunt el camp pla i obert. L'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regaron, l'infant torna en la porcella i la lota amb la vedella pel Pacífic Oriol. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. L'era amb els daurats pallers, la casa cúbica i blanca, les d'accés de la tanca
el racó dels tarongers. I l'hortolana disposa sota el barral la frescor de l'aromàtic meló i la xíndria verda i rosa.
Xarxa de comunicació local.